Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estan molt de moda i porten anys la màxima expressió de la moda i no un pas en pas. De fet, ara, per diferenciar-te de la resta, has de voler no portar-los. Estic parlant dels tatuatges, d'això de la que es diu també tinta addictiva. Espanya es troba entre els capdavanters d'Europa en aquesta moda. Concretament estem al 6è lloc. No obstant això, molta gent desconeix com reacciona la seva pell després si es fes un tatuatge i els efectes secundaris que també s'han de desprendre. Cal, doncs, posar-se en mans d'un especialista que exerceixi en un lloc que compleixi totes les normatives i totes les condicions d'higiene reglamentàries. Així mateix, un altre dels elements a tenir molt en compte passa per guardar l'etiqueta del lot de tinta emprat, perquè en cas de reacció serà molt més fàcil identificar el producte en qüestió. Encara que a Europa existeix una regulació de tintes, el fet de tatuar-se no deixa de ser una tècnica invasiva que comporta un risc a curt i mitjà termini. En aquest sentit, fins i tot alerten que pot convertir-se en una pràctica de risc donat l'elevat grau d'intrusisme que hi ha en tot aquest sector. Els tatuatges han passat de ser una forma d'art corporal a millorar l'autoestima i també l'aparença. Però també hi ha riscos, infeccions, al·lèrgies o cicatrius, entre d'altres problemes. La majoria es poden evitar si es prenen les mesures adequades per assegurar-se que tots els materials usats estiguin nets i desinfectats. En conclusió, els tatuatges poden tenir alguns beneficis per la salut, tant física com també mental. Si bé són segurs quan es realitzen per un professional qualificat en aquesta matèria, existeixen alguns riscos que cal tenir molt i molt presents. Nosaltres, el que tenim molt present a hores d'ara, com cada dia a aquesta hora, són els titulars d'aquesta jornada que ens ha preparat la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Molt bona tarda.
L'actualitat passa per...
Envien a judici el número 2 de la candidatura de la CUP a Reus, Arnau Martí, per un presumpte delicte de lesions contra la policia. Els fets van passar durant les protestes de la sentència del procés de Tarragona l'octubre del 2019, i està previst que el judici arrenqui el 5 de juny a l'audiència provincial. La fiscalia demana un any de presó i gairebé 1.000 euros de multa, a més de no poder sortir de l'estat espanyol des de fa 4 anys. D'altra banda, la FEDAIA, la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i Adolescència, exigeix als futurs alcaldes i alcaldesses més recursos i polítiques públiques per atendre infants i joves. En un comunicat ha recordat que més d'un milió i mig de famílies viuen en risc d'exclusió social i han proposat 10 mesures per evitar que es cronifiqui la situació de vulnerabilitat que viu aquesta població. A tot això, també avui hem sabut que Cerdanyola i Figueres no han presentat a l'ACA, a l'Agència Catalana de l'Aigua, els plans d'emergència obligatoris per combatre la sequera. A Catalunya hi ha 64 municipis de més de 20.000 habitants que han de presentar els plans i l'ACA ha tombat les mesures de 13 municipis, entre els quals es troben Badalona i Tarragona. I de cara al nou curs, el número de desempat per la preinscripció escolar pel curs 23-24 és el 66.646. Aquest número serveix per ordenar les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació i així, doncs, desempatar. El proper 11 de maig serà quan es publiqui la llista ordenada definitiva de sol·licituds i el 12 de juny la relació d'alumnes admesos a cada centre. En successos també hem d'informar avui que han detingut un home a Massanet, a Girona, per suposadament introduir 14 migrants en una furgoneta a Espanya. La furgoneta circulava per l'autopista AP7 fent ziga-zaga per l'excés de pes, quan uns agents dels Mossos la van aturar i els migrants van pagar entre 500 i 700 euros per passar la frontera. El detingut va quedar en llibertat amb càrrecs després de compareixer davant del jutge. I a Vilagrassa acabem, doncs, explicant que els Mossos troben 340 quilos de xis amagats en un camió. A més, també investiguen si la troballa està relacionada amb la detenció divendres d'un conductor que estava a l'aparcament i que va intentar fugir de la policia quan els agents l'anaven a identificar.
Gràcies, Marça. Notícies d'un dimarts en el que tornen els ruixats a partir d'aquesta tarda. Aquest matí el temps s'ha mantingut tranquil, però després de dinar arriben ja les primeres tempestes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i comarques de Girona i Barcelona. Aquesta situació es mantindrà durant tota la setmana amb descens de temperatures i, sobretot, no oblideu el paraigua. I com està la xarxa viària? Anem a preguntar-li a la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. Hores d'ara tenim constància de problemes a les rondes de Barcelona, a la ronda de Dalt, a la B20. Hi ha 3 quilòmetres i mig de retenció entre la via Júlia i de Vall d'Hebron en sentit Llobregat. A la ronda litoral, la B10, hi ha 2 quilòmetres de retenció entre la zona franca i el port en sentit Besòs. Més endavant, 2 quilòmetres de Quart de Guipúscoa, Bon Pastor, també en sentit Besòs. I després també hi ha 3 quilòmetres de retenció entre Poble Nou i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. sempre tinc verdures i fruites de mil colors, poma, cirera i també meló, ceba, col, pastanaga i espinacs. Tinc el meu plat, un menú equilibrat. Tens un ritme.
Les fruites i les hortalisses ens ajuden a seguir el ritme.
Generalitat de Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa una setmana sonaven les alarmes al descobrir que el 90% dels sonòmetres de la ciutat de Barcelona registren nivells de soroll superiors als permesos. La Organització Mundial de la Salut estableix el nivell d'exposició al soroll diària màxima en 53 decibels durant el dia i 45 durant la nit. A la capital catalana se superen de llarg aquests dos nivells. El trànsit i les zones d'oci nocturn són les causes principals i la guerra contra el soroll, sobretot a les nits de Barcelona, fa temps que està en marxa. Veïns de diversos bars fan pinya per denunciar l'augment de la contaminació acústica i també, sobretot, reivindicar el descans. Bars, discoteques, restaurants i comerços recorden que es compleixen amb la normativa vigent i alerten del retorn d'una nova eclosió dels botellons per les retallades horàries i la poca presència policial als carrers. Aquest matí, darrere en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat a Jordi Borda, que és de la plataforma Eix Comercial, estant molt atenta a l'entrevista d'Andrea Gavarró.
Concretament, el negoci del Jordi es troba a una de les considerades zones acústiques tensionades de Barcelona, que suma ja diversos mesos de retalls en horaris i normes específiques. La finalitat d'aquestes limitacions és reduir el soroll i millorar el descans veïnal a la zona. Tot i això, tem que aquestes mesures acabin destrossant l'economia local.
I després, una del que diem és, s'ha d'entendre que venim d'una pandèmia, que venim d'una situació on els costos estan pujant exponencialment pràcticament i això porta a la bancarrota de molts locals.
En Jordi sap que el seu barri té molt de potencial i encant, cosa que genera molt de reclam. També entén, però, que els veïns necessiten descansar. És per això que des de l'Eix Comercial han posat en marxa un pla de diàleg amb un objectiu definit.
Parteix tot d'una idea, que és que nosaltres el que volem és que els veïns siguin clients i no els nostres adversaris.
Davant una administració que, segons ells, mira cap a l'altra banda, des de l'Eix Comercial proposen 4 accions. Aquestes són obrir diàleg amb tots els partits polítics que ara es presenten a les eleccions, fer una formació per als punts d'agressions masclistes i LGBTI, oferir formació als establiments per a solventar problemes de civisme i obrir la mediació entre veïns i establiments. Tot i això, en Jordi expressa certa disconformitat envers la normativa.
El problema és que la normativa és molt vaga i el que diu és que un local es responsabilitza del que passa a 10 metres de la seva porta. Responsabilitzar-se pot voler dir moltes coses. El que també diu la normativa és que no pots actuar en el carrer, perquè en el carrer estan les ordres del Repúblic, de Mossos, que són els responsables de gestionar això. Llavors, aquí et trobes amb una història de que per una banda et sancionen a tu, però per l'altra banda no pots actuar.
Adverteix també de que, amb el tancament dels bars, la problemàtica dels llauners i els botellots tornarà a aflorar. A més, enfatitzen que també existeix un perjudici econòmic per als treballadors dels establiments comercials.
Nosaltres, amb tota aquesta mesura de la restricció horària, ja s'han acomiadat a 15 persones i 25 persones han anat a reducció de jornada. Nosaltres el que veiem és que hi ha gent que està perdent feines i poder adquisitiu.
És per això que en Jordi confia en l'existència d'una solució que passi pel diàleg, el pacte i la comprensió de tots els punts de vista.
I ara ens escolta el Jerónimo, que és un veí del Triangle Golfo del Poblenou. Jerónimo, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, bona tarda.
Aviam, porteu, jo crec que molts mesos i mesos demanant a l'Ajuntament que posi ordre als botellots, les festes que teniu al carrer, sobretot aquí a aquesta zona de Pere IV i tot el que és el Triangle Golfo del Poblenou. Però no hi ha manera, quan crideu a la urbana, jo no sé si no us fan cas o passen directament de vosaltres.
Doncs mira, les veïnes ja estem fartes de trucar a la Guàrdia Urbana, perquè la majoria de les vegades quan truquem no venen, o quan no venen no intervenen, passen de llarg, i perquè diuen que hi ha molta gent concentrada, que no poden fer, i bueno, ja arriba un moment que no truquem, perquè ja en genera una indefensió a pressa que no té molt sentit de trucar.
Això què passa? Tots els dies de la setmana o es concentra poder tot entre, podríem dir, el dimecres i el diumenge, que és els dies que podem sortir més?
Correcte. Principalment de dimecres a diumenge, però hi ha vegades que dimarts o dilluns o diumenges a la tarda hi ha concerts també a la sala del rematat, i també, esporàdicament, n'hi ha també xivarris i concentració i botellos per les nits.
El problema, tinc entès, que no són només els bars, que potser, bé, ells sí que compleixen la normativa, sinó la gent, que quan tanquen els locals es queda al carrer, no? Continuen bevent i passant-s'ho bé, no?
Bueno, el problema no és només quan tanquen els bars, perquè a l'horari que els bars estan oberts, a les 3 fins a les 3 de la nit, igualment el carrer està ple de gent fent les botellades, bevent, cridant, cantant, fent les seves necessitats fisiològiques a les cantonades, a les portals, als contenidors, vomitant, fent destrosses, deixant tota la brossa de les botellades. Això és continu.
Clar. Escolta una cosa, m'imagino que amb tot aquest xivarri que ens estàs explicant no hi ha manera ni de que puguis llegir un llibre, ni de dormir, ni de mirar una pel·li amb tranquil·litat, no?
Home, això per descomptar, per descomptar. I és que no podem ni dormir a les nostres habitacions, no tenim capacitat ni sobirania dins dels nostres hogars. No podem dormir a la nostra habitació si la nostra habitació dona al carrer. Hem de dormir a les habitacions interiors, i fins i tot hi ha algunes veïnes que algunes nits s'han posat al matalàs a la cuina.
Déu-n'hi-do.
És que és insuportable. No oblideu que estem parlant d'una zona altament tensionada en horari nocturn, que els sonòmetres, per fi, ens han donat la raó. Estaven fartes de denunciar-hi la situació que estaven patint de contaminació acústica, violència acústica, i, per fi, les sonometries ens han donat la raó.
Sí, però us donen la raó les sonometries, però ningú posa remei a la situació, no? Vull dir...
Bueno, l'Ajuntament, el districte, el regidor, el senyor David Escudé del PSC, ara està obligat a fer un pla de xoc per revertir aquesta situació. Ens hem reunit dos vegades amb ells, ens han donat algunes possibles propostes perquè a nosaltres no... Em sembla que són molt, molt febles aquestes propostes i que no solucionaran el problema perquè no s'actua directament sobre la problemàtica i sobre l'incompliment de la normativa. No s'està actuant directament.
Jo no sé si tu tens una salut d'aquestes bones, fortes, per aguantar tot això que m'estàs explicant, o si coneixes algun veí o veïna que estigui doncs afectat amb problemes de salut, perquè bueno, això de no poder dormir o de no poder fer vida normal a la nit i descansar té unes conseqüències, Jerònimo?
Home, i tant. Però, escolta, això tot, a les veïnes patint les conseqüències d'aquest soroll continuat, sostingut, sobretot la gent que de matina més, sobretot la gent, els nens que han d'anar a l'escola, la gent que té ja de per si una malaltia o una discapacitat, aquesta gent lo pateix més. Però qualsevol persona que hagi d'anar a treballar pateix les conseqüències d'una contaminació acústica que sobrepassa el permès per la normativa i per la ONS, o per la llei. Irritabilitat, insomni, tensió, mal humor, bueno, tot el que comporta no descansar per la nit.
Clar, el que passa és que, Jerónimo, això té una mala solució. La gent se ho passa bé dins d'un ordre i dins d'un civisme, o, clar, la intervenció de la Guàrdia Urbana hauria de ser una mica més efectiva, no?, en tot cas, o què?
Bueno, nosaltres el que pensem és que el que s'ha de fer és, sobretot, prevenció. Ho hem dit a tot arreu que hem anat, a tots els espais públics que ofereix l'administració pública, l'Ajuntament, sempre diem el mateix. Si ja coneixem la història que se repeteix setmana rere setmana, el primer que s'ha de fer és, a les 10 o a les 11 de la nit, quan comencen a arribar els primers grups de botellenaires o de la gent que porta a fer els botellots, actuar, intervenir. No esperar a que el carrer estigui ple de gent. I si no es pot veure al carrer, és que no es pot veure, s'apliquen normatives. Si no es pot pisar, no es pot pisar. És que és una cosa molt, molt simple. Si no es pot obstaculitzar el carrer, perquè el carrer són per les cotxes, no perquè la gent estigui vivent, s'ha d'actuar, s'ha d'aplicar la normativa. Si jo a casa meva poso la música molt alta a les 11 de la nit, oi que vindran a la Guàrdia Urbana? Qué triste sen.
Gràcies, doncs, al Jerónimo per atendre'ns i explicar-nos la seva situació al barri del Poblenou, al triangle aquest conflictiu del Poblenou, el triangle golf, com es diu, del Poblenou. Jerónimo, gràcies. Fins a una pròxima ocasió. Deixem els problemes dels veïns i amb els sorolls nocturns i també els que no són nocturns, perquè el trànsit també és un problema importantíssim pel que fa referència al soroll a moltes ciutats i, sobretot, a una gran capital com Barcelona. I t'explico ara els problemes que tenen els pagesos catalans que avui han tornat a sortir al carrer. S'han mobilitzat amb els seus tractors a Lleida, Girona i Tarragona per exigir mesures urgents a les administracions contra la sequera i la mala gestió de l'aigua. Unió de Pagesos alerta que la situació és greu per la pagesia, però aviat també ho pot ser pels sectors que en depenen. Els pagesos acusen les centrals hidroelèctriques d'haver buidat els pantans. Les queixes més sorolloses d'aquest matí i més massives també s'han vist als carrers de la capital del Segrià, a Lleida, on hi ha estat el Sergi Tor.
Sí, Carles, i en un clima molt creixent de desesperació. No poder regar és com aquesta última gota d'un vas que ja està replet d'indignació i que la pagesia diu prou. Els diversos testimonis que han pogut recollir a COPE Catalunya es mostren molt crítics i amb moltíssima desesperació. Per exemple, Magí Viles, pagès d'Anglesola. El seu fill continua amb un conreu de cereal, però diu prou. No vol que el seu net sigui pagès i diu que mai havia vist el canal com ara.
El canal tancat no, però la sequera sí. La sequera sí. I a més tenim un net i no volem que em faci de pagès. I tenim bastantes hectàrees, però no volem que em faci. Perquè no pot ser, home, i tot ho tenim prohibit. No podem fer foc, no podem ensofatar, no podem fer res. Els països ens pensem que ens volen que pleguem. Ens pensem perquè només ens toquen els pebrots.
Els pagesos no entenen aquesta falta de previsió als despatxos on es dirigeix l'agricultura i ramaderia. Carola Eixut és pagesa d'Artesa de Lleida i critica durament a les administracions.
Hem creat una colla de borregos que no saben gestionar res i ens estan portant a la ruïna. Així clar, que em vinguin a dir... De què viure? No es diuen tireu la fruita, com si fos tan fàcil per a un pagès entendre que de tirar la fruita és apocalíptic.
La Gemma és pagesa d'Ivars d'Urgell i admet també a COPE Catalunya que 30 hectàrees familiars estan avui amenaçades.
Ja va començar el meu sogre plantant les primeres finques i nosaltres hem continuat. Nosaltres, si se'ns moren, no podrem tornar a aixecar tot això. No sé què farem, però no podem tornar a replantar tot el que tenim. És impossible.
Els pagesos reclamen concreció a les administracions del que poden fer i també ajudes econòmiques. No entenen que avui per avui són els únics que estan pagant les conseqüències de la sequera. I adverteixen, amb un futur molt pròxim, el preu de la verdura i de la fruita es pot enfilar a més de 10 euros. És a dir, que arribarà als supermercats com a productes de luxe.
Gràcies, Sergi. Marxem ara fins a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Posa en marxa un projecte en 500 escoles de tot Espanya per frenar l'augment de trastorns mentals en adolescents entre els 12 i els 16 anys. El centre hospitalari ha avançat aquest matí que formarà professors, alumnat i famílies en habilitats com la resiliència o l'enteresa, que també és coneguda, és a dir, la capacitat per adaptar-se a les situacions adverses amb resultats positius. Ja s'ha fet una prova pilot en una escola de Mataró. Amb quins resultats, Joan Gual?
Encara és molt d'hora per saber els resultats, però Henca té com objectiu prevenir i promoure el benestar entre els joves i adolescents de 12 a 16 anys. Aquest projecte arriba en un moment on les dades de salut pública indiquen que hi ha un empitjorament de la salut mental dels joves. L'Hospital Sant Joan de Déu ha creat un programa específic per conscienciar els adolescents i les seves famílies amb un objectiu molt clar.
De promover el afrontamiento saludable del malestar. Y pensando acciones que involucren a toda la sociedad. Es decir, que hay un programa. Evidentemente, hemos pensado en la escuela porque es un lugar donde están todos los niños y donde están las familias.
La prova pilot s'ha fet en col·laboració d'escoles privades i públiques. Consisteix en formar els professors, fer tallers per promoure el desenvolupament de les habilitats que afavoreixen la resiliència, fer un acompanyament als joves i donar eines per gestionar el malestar psicològic. El Joan, un alumne de l'escola Pia, explica un dels exemples d'activitat que han dut a terme.
Ponían una música relajante con un vídeo el cual te daba indicaciones. Tú las seguías, podías sentarte a la mesa, estirarte en el suelo, lo que tú quisieras, y vas haciendo. haciendo. El plan era encontrarte a ti mismo y ver cómo te sentías en ese momento y buscar coses que tu podies pues, arreglar-te en ti o pensar.
Per l'any vinent es pretén intervenir a una altra comunitat autònoma per tal d'implementar-ho més tard a tot Espanya.
I ens situem ara a la seu de Foment del Treball. La patronal catalana portarà a l'Audiència Nacional la seva particular creuada contra l'impost del patrimoni. Estem parlant d'una taxa autonòmica que l'any passat a Catalunya van pagar unes 80.000 persones que van deixar les arques de la Generalitat ni més ni menys que uns 550 milions d'euros, un 46% del recaptat a tot Espanya. Mireia Alfocea, més detalls d'això.
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha remarcat un cop més que aquest impost és confiscatori i que grava un patrimoni que no genera les rendes suficients per pagar-lo. Sánchez Llibre ha explicat què és el que demanen i ha fet èmfasi en la inconstitucionalitat d'aquest impost.
Volem eliminar aquesta figura impositiva, volem que aquesta figura impositiva, com és l'impost del patrimoni, desapareixi de la legislació espanyola. Estem convençuts que el Tribunal Constitucional el declara inconstitucional.
L'advocat Jordi de Juan ha explicat així quin és el problema que rau envers la llei de l'impost del patrimoni.
L'impost del patrimoni va desaparèixer per una llei l'any 2008 i després s'ha anat prorrogant per decret llei cada any. I ara es revifa definitivament per llei de pressupost. Ni el decret llei ni la llei de pressupostos són instruments legals adequats per regular un impost tan important i tan central com és l'impost sobre el patrimoni.
L'advocat també ha remarcat que si s'aprova la inconstitucionalitat es podria produir una devolució dels ingressos indeguts amb un previ reclam dins dels terminis indicats, sempre i quan es facin a títol de persona individual.
Ara fem una aturada per publicitat i després et parlo dels tatuatges que segueixen sent moda, però sembla que cada cop són més les persones que opten per eliminar-los passat ja un cert temps. T'ho explico d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes, duelo en las alturas. Tras la Copa del Rey, el Madrid ahora por la decimoquinta.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Desde las 8:15 en COPE, jugamos las semifinales de la Champions. Real Madrid, Manchester City.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Este martes, rumbo a la decimoquinta.
¡Ay, ay, ay!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Esto es fútbol puro!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo solo en cines.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
John Wayne.
La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡No lo haga!
El domingo a las 7:45 de la tarde. En 13.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'ho deia fa un moment, els tatuatges segueixen de moda, però sembla que cada vegada són més les persones que opten per eliminar-los passat un cert temps. Les causes poden ser molt variades, per exemple, perquè creuen que ja no representa res per a ells, perquè els hi van fer quan eren encara massa joves, s'han penedit per motius professionals o perquè guardava algun tipus de relació amb algú que ja no està a les seves vides. Sigui com sigui, tothom ho fa, i diu, tothom que ho fa diu que tatuar-se és relativament fàcil, però desfer-se del tatu és molt més complicat. Aquest matí, a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, hem escoltat la història de la Begoña, que ha passat per les dues situacions, l'escoltada la Yolanda Canales.
La Begoña es va fer el tatuatge quan tenia 18 anys, un a l'esquena, tribal, de tamany mitjà. Ara està en procés de treure-s'ho perquè no li agrada. Considera que estèticament ara no va amb la seva persona.
Me lo hice inconscientemente, o sea, no era consciente de lo que me estaba haciendo. Mira, un tribal, que era la época de los tribales que se llevaban y demás, y yo quise hacerme uno también. Y claro, evidentemente ahora ya después de 20 años, pues no me gustaba.
A ella li van recomanar un lloc per treure-li el tatuatge, i fer-ho és més car en temps i diners, i també més dolorós que tatuar-se un. Costós perquè, almenys en el seu cas, les primeres sessions li van costar 150 euros i ja porta 8. Encara necessitaria alguna més perquè desaparegués del tot. Ella diu que està satisfeta amb els resultats.
Creo que llevo, sin exagerar, como 8 sesiones. 8 sesiones de láser. Bueno, es una vez cada mes y medio. Lo que pasa que sí que es verdad que la última sesión me la hice antes de la pandemia. Y lo tengo bastante, bueno, lo tengo bastante borradito, que creo que ya me quedaría un par de sesiones y listo. Quedaría un pequeño relieve, pero no se notaría mucho.
Això sí, la Begoña adverteix que fa molt mal, i això que quan ha d'anar a una sessió es posa una crema anestèsica. També s'ha de tenir en compte que ella el té sobre la columna, i aquí també fa més mal.
Duele muchísimo, o sea, es un dolor que no se puede aguantar. Lo que pasa que yo, bueno, me recomendaron que me pusiera una crema con anestesia que reduce un poquito el dolor. Pero bueno, aún así es brutal. Es un como un quemor, todo el rato quemor y chispazos, saltan chispazos y es horrible.
No tots els tatuatges es poden esborrar de la mateixa forma ni amb facilitat. Depèn de la grandària i si tenen color. En el cas de la Begoña només té tinta negra i això ha facilitat el procés. Espanya és un dels països on més persones tatuades hi ha i ara també encapçala el rànquing, segons alguns estudis, de persones que els volen eliminar. Es calcula que entre el 50 i el 60% dels tatuats se'n penedeix.
I què diuen els metges sobre el fer o no fer tatuatges? Li volem preguntar al doctor Juan Ferrando, que és dermatòleg jubilado i també professor titular de la Universitat de Barcelona, també pues, dejó el cargo allà. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, explique un poco a nuestros oyentes desde el punto de vista médico, ¿qué le aconsejaría a usted a un paciente que le pregunte si se puede o no puede hacerse un tatuaje? ¿Es perjudicial para la salud un tatuaje? ¿Cómo lo ve?
Bueno, vamos a ver, los tatuajes están ahora muy de moda. Yo casi cada día, gente joven que visito, chicas o chicos, o pequeños tatuajes oscuros, negros normalmente, o algunos chicos, pues bueno, unos tatuajes imponentes en la espalda, en los brazos, etcétera, etcétera, de varios colores. A ver, mucha gente lo hace, normalmente no hay problemas. Tengo que decir, como médico y como dermatólogo, a nosotros, entre comillas, no nos gustan los tatuajes, yeah, porque la gente se tatúe la piel. Tú no te tatúas el hígado, ni los pulmones, ni el corazón. Muy bueno no puede ser, a no ser que hagas una reacción como alérgica al tatuaje. Al principio no es muy saludable, pero normalmente hay que reconocer que tampoco da problemas.
Ya, porque claro,
pones una sustancia extraña en la piel,
es lo que le iba a comentar.
Hay una reacción por parte de la piel, de los histiocitos, los macrófagos, que se comen el pimiento y tal, y este pimiento queda fijo, etcétera.
Porque claro, es tinta que en cierta manera entra dentro de nuestro cuerpo y no estamos acostumbrados nosotros, digamos, a comer tinta, ¿verdad, doctor?
Sí, desde luego, ¿eh? La verdad es que sorprendentemente suelen tolerarse bien y sin problemas, hay que reconocerlo. Y el único problema que puede haber de verdad y existe a veces, bueno, se me ocurren 2 o 3, pero básicamente que la persona haga como una alergia al tatuaje, y esto ocurre especialmente en tatuajes de colores. El rojo y el verde, pues hay algunas personas que reaccionan mal, hacen un granuloma, una inflamación, una hinchazón. O sea, el peligro más importante es este, que hagan como una alergia.
Yeah.
Otra cosa que hay que ver y que valorar con cuidado es que a veces las personas, fíjate, aprovechan que tienen un lunar o una peca y tal, y lo hacen servir como de ojo del tatuaje o lo incluyen dentro del tatuaje. Y esto puede ser peligroso, porque si este lunar y tal cambia de forma, se transforma y puede llegar a melanoma, el tatuaje lo puede, digamos, encubrir y hacer más difícil su diagóstico.
Y lo mismo si tenemos una cicatriz. ¿Sería un error también intentar taparla con un tatuaje, doctor?
Pues, hombre, sería un poco raro. La verdad es que no me he encontrado casos así, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, se puede, no sé. Yo creo que no pillaría mucho el tatuaje, ¿eh?
Y
la cicatriz, hay fibrosis, hay tejido de colágeno extraño, y yo no creo que ahí pegue mucho el tatuaje.
Y es lo mismo, o sea, tiene la misma importancia y el mismo riesgo un tatuaje pequeño en un brazo que, por ejemplo, llevar el brazo totalmente tatuado.
Bueno, a ver, el problema es el mismo. Sí. Si es alérgico al tinte, es igual que sea un tatuaje pequeño que un tatuaje grande.
Claro.
Pero luego, si es un tatuaje grande y tienes alergia al tinte, imagínate.
Lo tienes.
Yo, en todo caso, aconsejaría algunos tatuajes que son temporales, que duran un tiempo, poco a poco se van borrando. Pero ponerte una cosa hecha ya para toda la vida, uh-huh. encuentras muchas veces que chicos o chicas que para encontrar trabajo y tal, pues el tatuaje es un hándicap,
claro.
en el sentido de que depende de qué empresas o profesiones, pues no se ve muy bien que la gente va a tatuar. Entonces lo quieren quitar.
Uh-huh.
Y este es un problema.
Claro.
Quitar tatuajes no es fácil, ¿eh? Hay
uh-huh.
expertos en hacerlo,
sí,
hay
sí.
máquinas, láseres y tal, pero normalmente no quedan bien, ¿eh? Siempre se nota un poco dónde ha habido el tatuaje.
Y es un proceso muy largo. Estamos finalizando ya, doctor, cerrando. Le pregunto ahora por el tatuaje y la maternidad. ¿Qué riesgos hay, sobre todo en este aspecto?
Con la maternidad,
sí.
bueno, a ver, que uno se haga un tatuaje mientras está embarazada. No se me ha ocurrido, no creo que pase nada, ¿no? Porque tú...
La
mujer se haga el tatuaje en la barriga y nuevamente...
No, pero en el parto, en el parto quizá, sí. o en la lactancia...
Bueno, supongo que no, que en principio no habrá problema, hombre, que no se lo haga en el pecho y el bebé esté chupando,
uh-huh.
Amamantando el bebé con un tatuaje en el pecho, que no creo que...
No, yo...
Que
yo
lo haga, ¿no?
Yo le comentaba por lo que se explica algunas veces, las mujeres tienen que ponerse el epidural, pues evidentemente donde tiene que ir la inyección, si tienes un tatuaje, ¿no?
Sí, mira, esto es una buena observación. Claro.
Bueno,
hay
de entrada...
Hay que procurar no pinchar, porque entonces si haces una epidural... Tienes que pinchar donde hay un tatuaje, hay un peligro que puedes poner un pigmento dentro de la médula espinal.
Evidentemente.
Sería raro, ¿eh?
Sería. Bueno, pues hemos hablado de los tatuajes y de estatuarse y de los riesgos que comporta con el dermatólogo don Juan Ferrando. Gracias por haber llamado a la cadena COPE. Muchísima suerte y hasta otra ocasión, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Y un placer, gracias.
Molt bé, canviem de temàtica. La Generalitat vol expropiar pisos buits i destinar-los a lloguer social. L'objectiu són 189 habitatges de 14 municipis declarats de demanda forta i acreditada. Però atenció, entre aquests municipis no hi ha Barcelona, Sergi Torr.
I un anunci que genera dubtes i preguntes. Primera, quan aquests pisos podrien estar a disposició de lloguer social? El conseller Juli Fernández assegura que en un termini màxim de 7 mesos, això sí, sempre i quan no hi hagi cap recurs previsible dels propietaris expropiats. I la segona és que considera la Generalitat que és un gran tenidor. El conseller respon que els pisos expropiats han de portar 2 anys registrats com a buits i que han de tenir aquesta circumstància.
Són aquells que formen part del registre d'habitatges buits. El registre d'habitatges buits hi ha habitatges procedents de dació en pagament o d'execucions hipotecàries. Per tant, els grans tenidors i que són entitats jurídiques.
Abans de ser expropiats, el propietari hauria d'acreditar que la vivenda està habitada o bé posar-la en lloguer social. La dotació econòmica és de 5 milions d'euros i afecta a 14 municipis. Cornellà, Mataró, Mollet, Rubí, Vic, Viladecans, Vilanova, la Geltrú, Figueres, Lloret, Salt, Reus, Roda de Barà, Tarragona i Baix. Queden excloses ciutats tan importants com Barcelona, Badalona o l'Hospitalet.
T'explico ara que hi ha cromos de futbol més enllà dels jugadors de primera i segona divisió. A Vilassar de Dalt, l'equip de futbol sala... Aquesta població celebra enguany els 25 anys de vida. La directiva ha pensat que una bona manera de celebrar-ho era fer un àlbum amb els jugadors i les jugadores de tots els equips. Marc Puerto, com va sorgir la iniciativa i com va hores d'ara?
Doncs la idea va sorgir de casualitat d'un dels pares del club que ho va comentar I ara, amb un total de 15 equips i 203 cromos, en aquest club atlètic català s'hi reuneixen des de fa unes setmanes, mitja hora abans dels entrenaments, des de l'escoleta amb 6 anys fins als més veterans per intercanviar els cromos. Cada dia hi ha cua al bar del poliesportiu per comprar-los abans que s'exhaureixin i el seu president, el Jordi Mestre, assegura que la iniciativa els ha desbordat.
A banda de que l'àlbum de cromos i la col·lecció la faci la gent pròpia del club, l'està fent també gent del poble, és a dir, companys de classe, amics que coneixen, algun altre club també que hi ha dins del pavelló, doncs també, com que tenen els germans o amistats, doncs també l'estan fent. Llavors, el que en un primer moment seria la venda directa per la gent del club, doncs s'ha desencadenat en tots els dies de la setmana i això fa que se'ns esgotin en molt poc temps.
Immersos en el 25è aniversari del club, fer pinya, fer família i que tothom es conegui era l'objectiu principal, mentre que per tots els jugadors el més desitjat, però, és el propi cromo.
Sí, el més desitjat és el propi cromo. Fer club, fer equip, que tothom es reconegui, que tothom posi cara a tots els companys i companyes, als entrenadors, als delegats. És a dir, és una manera molt, la veritat és que molt maca de fer club, sí.
En definitiva, una iniciativa amb la que estan també tots molt satisfets, perquè diuen ja era hora que hi hagués cromos també de jugadores dones.
Estem ja a la recta final del Infortú Migdia i, com sempre, amb el Joan Ballori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, 10 minutets, Esports Cope. Avui tenim superpartit, Real Madrid-Manchester City.
Sí,
Déu-n'hi duret, eh?
Sens dubte és un dels partits de l'any, eh? És una,
sí,
una eliminatòria brutal. Avui tenim el partit d'anada, el Santiago Bernabéu, aquest Real Madrid-Manchester City. El partit comença a les 9 de la nit, al tiempo de juego, que tothom s'ho apunti, i arrenca a un quart de 9 del vespre. Estarem amb les últimes hores dels dos equips, del Real Madrid i del Manchester City, i analitzarem el que pot donar de si aquest apassionant partit amb un dels especialistes en futbol internacional a la Copa, que és el Guille Uzquiano. El Barça estava pendents de l'arribada de Deco a la ciutat per negociar la seva incorporació a l'estructura esportiva del club, però sembla que finalment aquest viatge s'ajorna d'avui a demà. A l'Espanyol, com tothom sap, diumenge hi ha derbi. Escoltarem les paraules de Nico Melamed, que ha parlat pels mitjans del club, i al marge del futbol parlarem també de bàsquet, que tenim un partit avui important de Lliga CB. S'enfronten el Girona i el Betis. El partit és important perquè si guanya el Girona aconseguirà ja la seva permanència i de retruc salvaria també el Manresa. O sigui que aviam si guanya el Girona i se salven els dos ja avui.
Doncs vinga, moltíssima sort pel Girona i també pel Manresa. Més esports, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Montserrat, benvinguda.
Gràcies, Carles Lozada.
Tot bé?
Tot bé, m'acabo de fer el tatuatge del Cope, però estic pensant si seria fàcil esborrar-me.
És complicat, però bueno, escolta, però tu parles amb un tatuador que t'ho explicarà
amb
millor,
crack,
no? Amb un crac.
Amb un crac.
Aviam, qui és?
Es diu Lluís Déu, és tatuador, expert en eliminar tatus, i cada dia en treu 22.
Caram.
I ens dirà que no es nota absolutament res al cap de 2 anys.
Però abans hem escoltat una noia tatuada que diu que fa mal això d'eliminar els tatus.
Oh, clar, igual que fa mal
dolorós,
quan el fas, també quan te'ls treus.
Molt bé, molt bé. Escolta, els tatuatges avui protagonistes, com ho són també, doncs...
El soroll.
El tema del soroll. Hem escoltat veïns, els bars, i tu tens un estudi molt interessant sobre la sonometria a Barcelona, no?
Sí, perquè des de l'escola Elisa han analitzat les dades dels sonòmetres de la ciutat de Barcelona, i atenció, perquè el 90% registra nivells de soroll superiors als permesos. Avui en parlarem amb Padín, que és el coordinador d'aquest màster en data design d'Elisava, i ens explicarà què se'n treu d'aquestes dades. I atenció, perquè han fet fins i tot una exposició que es diu...
Silenci.
Efectivament.
Volem dormir, volem descansar. Montse, tot això i més, a les 7 de la tarda, la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Bon programa, eh?
Gràcies, Carles.
Nosaltres continuem amb l'actualitat, ara amb la resta d'Espanya i del món, com sempre, amb la Pilar García Muñiz i Àngel Correas, que ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.